mitja tenim ja referits en Marina Llompart. Marina, benvinguda, benvinguda a Pollença.
Ai, moltes gràcies, ja era hora.
Ja era hora de que fossis per aquí per fer aquestes recomanacions de llibres que tant ens agraden i també contents de tenir-te de forma presencial.
Sí.
Conta-mos, vareu celebrar aquest Sant Jordi, bé, a Palma també, però a Barcelona hi vas celebrar aquest Sant Jordi d'estiu. Com ho vas viure? En aquest Sant Jordi, en rosa, llibres i mascaretes, no?
Sí, sí, va ser estrany perquè, clar, nosaltres vàrem... Ja tot d'una que se va cancel·lar, sabíem que no se faria el Sant Jordi convencional el dia 23 d'abril, ja s'ha anunciat que se faria el dia 23 de juliol per part d'U2 Gremi. Jo crec que va ser com molt precipitat dir-ho perquè el confinament ens ha ensenyat que no pots preveure res i efectivament a Catalunya la situació és més complicada que aquí.
Que aquí, sí.
I ja tot d'una... Bueno, va costar que els de Procicat ens donessin com el vist bo com s'havia de fer, havia d'haver paradetes a Passeig de Gràcia amb un cordó de seguretat, però una setmana abans se va fer com aquest confinament recomanable i clar, les paradetes s'han cancel·lat. Entre que no hi havia hagut com molta campanya de comunicació, jo em dono la sensació que la gent que no està ficada activament dins el món del llibre no sabia què se faria.
Ja.
I clar, i a més que des dels mitjans de comunicació el que va sortir va ser es cancel·la Sant Jordi. És com, què vol dir això? No només, o sigui, es cancel·laven les paradetes a Passeig de Gràcia de les editorials i la llibreria, però cada llibreria tenia obert aquell dia. I clar, al final va ser una mica, cada llibreria va decidir, havia que van muntar paradeta de fora, n'hi va que no, n'hi va que van fer horari especial i n'hi va que no. Jo per les llibreries que m'haig passejar i amb l'editorial, és això, cada llibreter ho veia d'una manera molt diferent, n'hi havia que estaven molt contents, n'hi havia que no. Jo crec que en general la gent ja se va volcar molt el dia 23 d'abril a Catalunya, sí que se va notar amb llibreries obertes i amb totes les campanyes que vam fer. La caiguda no ha estat tan estrepitosa com s'esperava, tenint en compte que estava tot tancat, i que jo crec que tot el Gremi anàvem ja molt esgotats psicològicament, ja. Que tampoc no teníem aquest ambient com superfestiu i la gent això ja s'havia volcat econòmicament amb les seves llibreries. I jo crec que va ser un dia de millor que un dijous normal, però molt lluny d'un Sant Jordi convencional.
Bé, Sant Jordi en la mínima expressió.
Sí, exacte.
Sí, poden dir així. Sí, passam ja, si vols, a les recomanacions per avui.
Perfecte.
Tres novel·les. Tenen algun punt en comú o no? O simplement bueno, són llibres que mos agraden avui?
Sí, de fet són tres llibres que almenys jo m'han salvat una miqueta el confinament, que jo crec que el confinament haurà estat una estratègia de promoció lectora molt potent, no mos ho esperava mai, però molta gent ja se va cansar de mirar sèries, cansar de tot i va llegir molt i la gent, pues, que supos que ja és lectora activament, com va ser el meu cas, encara teníem més temps per llegir. Sí que era perquè molts han passat, me dona la sensació, molt de dalt baixos durant el que va ser el confinament de... dies o fins i tot setmanes de que trobàvem en la lectura més un refugi i setmanes que no te podies concentrar
gens,
a llegir
ja.
I en cap cosa, però són tres llibres que van coincidir en moments diferents del confinament, dos són novel·les i un és un llibre il·lustrat bastant curiós, però això tot tres coincideix que me'ls vaig llegir en temps de confinament.
I deia el teu llibre és confinat, eh?
Sí.
Començam amb el primer.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song.
Començar pel començament. Tens algú i després ja no el tens. I aquesta, més o menys, és tota la història, tret que tu diries que no pots tenir algú altre. O hauria de dir ella, potser sí, és millor això, el que t'agradaria, esdevenir ella en un llibre. Ella diria que no es pot tenir algú, però no tindria raó. Es pot posseir la gent per unes quantitats irrisòries, només que a ella li agrada considerar-se la norma del funcionament de tot l'univers. I la veritat és que pots tenir algú, però no pas a ella. No pots tenir la Leila. I aquesta és la primera novel·la del nostre llistat, un llibre que vas llegir i ens explicaves durant el confinament, Atrapa la llebre. L'autora és l'Anna Bastàsic, no sé si ho dic bé o no, i que te va deixar atrapada, no?
Totalment.
A més, fent una mica ús del títol. Conta-mos de què tracta aquesta novel·la, que en el que hem sentit és l'inici. Així comença Atrapa la llebre.
Atrapa la llebre és la primera novel·la de l'Anna Bastàsic, que ella ja havia escrit alguns relats, i explica la història de dues amigues, la Sara, que és la protagonista, i la Leila, que és aquest personatge que sentíem anomenant només de començar la novel·la. Són dos personatges que han estat com uns 12 anys sense veure's, fins i tot elles són de Bòsnia. La Sara se'n va a viure a Dublín i té aquesta vida que deixa enrere aquest passat de Bòsnia per viure dins la modernitat de Dublín, dins l'ambient intel·lectual de Dublín. Té una relació que veiem a l'inici que és com molt monòtona, fins que un dia rep una trucada de na Leila, amb la que feia això com 12 anys que no xerrava, i li diu que ha d'anar fins a Bòsnia a recollir-la perquè han d'anar a Viena a cercar un germà d'Anna Leila que va desaparèixer durant la guerra. I a través d'aquest road trip balcànic començam a veure no només un fantasma del passat amb el seu país d'origen, que feia molt de temps que no visitàvem, la seva família, amb la relació tan complicada que té amb la Leila, la relació que va tenir amb el seu germà, perquè la novel·la se mou tota l'estona en aquests dos tempos. Mm-hmm. El temps actual en què dura el road trip, però també te va fent tota l'estona anades al passat i tu comences a entendre
la història d'aquests personatges.
Perquè de totes les tensions que hi ha allà. També és una novel·la feta amb molts silencis, moltes coses que no s'acaben de dir, però que tu intueixes. I jo per això és una novel·la molt bona perquè aconsegueix una cosa que no aconsegueixen totes, és estar molt ben escrita i ser molt exigent pel que fa a la forma. O sigui, hi ha novel·les que te les veus com un tassó d'aigua i perquè formalment no tenen moltes ambicions i és explicar-te aquella història.
És una història, exacte. Sense més.
Aquí crec que la part bona és que la història t'atrapa precisament, però és molt exigent pel que fa a la forma, perquè de fet Atrapa la llebre és una reescriptura de l'Alícia en el País de les Meravelles. És una reescriptura ben feta, perquè quan tu fas una reescriptura d'una novel·la no ha de ser una cosa super evident que tota l'estona t'estiguin dient. De fet, jo crec que si no ho haguessin posat en un llibre i ella no ho digués a les entrevistes, seria molt difícil de captar. Sí que és veritat que quan tu ho saps que cada capítol fa referència...
I veus aquestes referències,
exacte,
no? Si ho saps.
Si ho saps. Si no ho saps, jo crec que seria complicat.
És prou difícil veure-ho.
Sí. Clar que després té tants capítols com té l'Alícia en el País de les Meravelles de Carroll, i sí que s'estableix com... ell estableix una sèrie de paral·lelismes de cada capítol té algun element que fa referència en aquell capítol de l'Alícia en el País de les Meravelles.
Però en tot cas has de conèixer molt l'obra de Lewis Carroll per tu poder veure aquests paral·lelismes,
sí,
no?
Sí, que jo crec
són sutils.
Exacte, perquè a més no és una reescriptura temàtica,
ja.
Sinó que agafa les llibertats que se va prenent de Carroll en aquell llibre d'una anada d'olla total. Molt de joc amb el llenguatge, tota l'estona s'estan inventant paraules i s'estan... Sobretot la gran pregunta que se fa a l'Alícia tota l'estona de l'obra, jo aquí sí que veig un paral·lelisme molt gran, que és aquella pregunta de qui som, o quan l'orugot blau li demana qui ets, i ella no ho sé, que ha canviat de formes tant durant un dia que ja no sé qui som. Però és una mica això, que la Sara intenta reconstruir la seva identitat, és com ella era una quan estava a Bòsnia, és una altra quan està a Dublín, i torna't a trobar amb la Leila, que suposa com tot el seu passat, també la Leila és una persona un poc particular, fa que això, que entri en tensió la seva identitat, com jo som una persona quan som a Dublín i una altra quan estic a Bòsnia. I és una mica això. De fet, hi ha una entrevista que li varen fer a Ciutat Maragda, que és un programa de literatura de Catalunya Ràdio, en què ell explica totes aquestes coses, tots els paral·lelismes amb l'Alícia, que després està aquesta pregunta de cal que l'autor expliqui tots aquests jocs, sí. O seria una cosa que l'actor pilli el que vulgui. Jo recomanaria que fos un programa que escolti quan ja hagis acabat de llegir el llibre. Perquè si no te condiciona molt la lectura. Però és un llibre bueno, de les millors lectures que he fet aquest any.
I conta-mos qui és l'autora.
Sí, l'autora Nalana va néixer en 1986, o sigui, és joveneta.
És una autora jove.
Va néixer a Zagreb i, de fet, ella ha viscut molts anys a Barcelona i que jo ja la coneixia per això, perquè va ser la cofundadora, juntament amb en Borja Bagunyà, de l'Escola Blum, que és una escola de literatura que hi ha a Barcelona. I és això, és una tia que està molt arrelada a la teoria literària, per tant, és això, ha fet una obra com a molt exigent i jo quan me l'estava llegint, no sé, meravellada, és la seva primera novel·la, que normalment les primeres novel·les li perdonen certes coses perquè és com, bueno, ja. S'està estrenant amb això.
Per tant, és un debut literari, però que no ho sembla, no?
Exacte, no ho sembla per res. De fet, ara ha guanyat, fa bastant poc, ha guanyat un premi de literatura de la Unió Europea per Bòsnia i que aquí a Espanya el va guanyar Irene Solà amb Canto jo i la muntanya balla, que també el vam comentar aquí. Sí. Però és això, és un autor que bueno, totes les crítiques que li estan fent són boníssimes i no m'estranya, la veritat.
Qui l'edita?
Sí, l'edita edicions del Periscopi va ser qui la va treure i ara no sé si ja ha sortit o estava per sortir perquè han anat més endarrerit que l'edició catalana. En castellà el publicarà Navona Editorial.
Molt bé, i anem a per un altre títol, si t'assembla.
Perfecte. Sí?
Hi havia una vegada un home que treballava molt i molt ràpid i que ja feia temps que havia deixat enrere, força lluny, la seva ànima. L'ànima perduda és una commovedora història sobre l'espera, la paciència i l'introspecció, concebuda com un llibre d'art per totes les edats. El tema filosòfic d'aquest llibre, la pròpia qüestió de l'ànima, s'explora a través d'unes il·lustracions que transpuen una sensació de pau i meditació. Idò, aquesta és la segona proposta, precisament parlaves de dues novel·les i després un llibre il·lustrat, i és aquest, L'ànima perduda.
Sí.
Conta-mos, què té de peculiar aquest llibre?
Bé, aquest llibre, jo és que crec que, bueno, evidentment no ho vàrem fer aposta perquè ja estava publicat, però crec que durant el confinament jo me'l va recomanar precisament una llibreter en qui confio moltíssim i m'ha dit, és que és un llibre sobre el confinament i me'l vaig llegir, efectivament. És un llibre de Noel Gatto-Kartsuk, que segurament sonarà la gent per les seves novel·les perquè va ser el Premi Nobel 2018, i Joana Consejo, que és una il·lustradora polonesa. I clar, jo crec que és un llibre que ha tingut més ressò perquè Noel Gatto-Kartsuk va guanyar aquest Nobel ara, aquest any tan rar que se van donar 2018 i 2019 junts, que 2019 va ser Hanke. Noel Gatto-Kartsuk va fer aquest àlbum il·lustrat, diríem, per adults, supos que també per joves podria funcionar, però realment és un llibre, és un àlbum il·lustrat, perquè un àlbum il·lustrat, pròpiament, il·lustració i text tenen la mateixa importància, a vegades guanya més la il·lustració, i de fet la part de text, tot i que és molt potent, és molt curta. El llibre comença amb aquest advertiment d'aquest home que va com tan accelerat per la vida que ha deixat la seva ànima enrere, i aquest home va en un metge, I li comenta, i el metge li diu, mira, el que has de fer és asseure't i esperar que l'ànima arribi. Hi ha aquest petit text a l'inici del llibre, després és tot il·lustració i al final del llibre torna a començar amb un text. O sigui que diríem que, tot i que el text això és profundament poètic, també gran part de l'originalitat i de la potència del llibre és de Joana Consejo, que de fet aquí a Espanya no és una il·lustradora coneguda, però ha guanyat moltíssim de premis a Europa.
Ha reconeguda, tot i que no la coneguem aquí.
Exacte. A nivell europeu és molt reconeguda. De fet, aquest llibre va guanyar el Premi Bologna l'any 2018, que la Fira de Bologna és la fira més important de llibre infantil i juvenil, i els premis que s'adonen dins el que és un món de l'edició és molt important, i va guanyar aquest premi. I és això, a més, és un llibre que com a format àlbum no és molt gran, però la il·lustració és una il·lustració molt senzilla.
Són molt guapes.
Sí. Mm. Són molt senzilles, amb un llapis,
sí,
però
sí,
a més...
Sí, com a dibuixos de llapis.
Sí, però a més l'edició, el paper imita molt, seria un quadern...
Com si fos un quadern d'aquest de quadres.
Exacte. I a més que té aquest color sèpia com envellit, com si fos un quadern que tu has deixat guardar. O sigui, com a edició també és una passada. A més, hi van ficar transparències en paper vegetal, o sigui, està molt ben trobada. I és això, en el final, supos que va tenir com doble potència perquè va arribar en un moment de confinament que jo crec que ha canviat.
I per què li vols que lliguem amb el confinament a la història?
Perquè jo crec que, almenys la gent que jo he xerrat més... A més això, la gent que crec que vivim a la ciutat durant el confinament ha estat un ambient molt hostil,
ja.
Que crec que aquí els pobles s'han reivindicat com a espai de benestar a l'hora de viure, perquè no sé, te trobes en pisos molt petits, pisos que normalment no tenen balcó, tota una sèrie de coses que fan hostil aquest moment de confinament. I jo crec que molta gent ara està tornant a nous pobles, veient que podia teletreballar, i jo crec que almenys això m'ha passat que vaig veure que aquell ritme era molt més sa per jo de lo que
no
estava acostumat. Sí,
de que anava... Que frenètic d'aquest home del principi que havia perdut l'ànima de tan ràpid que anava.
I crec que la quantitat de gent que s'ha posat a fer manualitats o que s'ha posat a reprendre aquell hobby que tenia abandonat és una mica que el confinament me'l va mostrar que lo millor aquesta manera d'anar a tot hòstia per la vida
que
no mos fa
massa accelerat.
Sí. I vaig pensar de, ostres, és que és això. I vaig pensar que era un llibre això molt, molt poètic, aquesta reivindicació a la lentitud, a l'espera, seguir un ritme del cos i no aquest ritme que a vegades molt marcat amb nosaltres extern.
I molt més a ciutats, com tu deies, a Barcelona.
Sí,
perquè aquí encara anem...
Mallorca, ciutat de la calma.
Sí, encara anem un ritme manco frenètic, però... Bé, que Déu-n'hi-do també.
Sí. Sí, perquè jo crec que és una cosa que a les ciutats potser se materialitza més, però que al final és un ritme que mos imposam nosaltres.
Sí, sí, totalment. Totalment. I de la segona proposta hi tenim una tercera. Cuando mi madre se enfadaba conmigo, algo que sucedía con frecuencia, decía: el demonio nos llevó a la cuna equivocada. La imagen de Satanás aparcando por un rato la Guerra Fría y el macartismo para visitar Manchester en 1960, propósito de la visita, engañar a la señora Winterson, es de una comicidad extravagante. Mi madre era una depresiva extravagante, una mujer que guardaba un revólver en el cajón de los trapos y las balas en una lata de abrillantador. Una mujer que permanecía toda la noche en vela preparando tartas para no tener que dormir en la misma cama que mi padre. Una mujer con prolapso, problemas de tiroides, insuficiencias cardíacas, una pierna ulcerada que nunca sanaba y dos juegos de dentaduras postizas, una mate para ponerse a diario y la otra perlada para las ocasiones. Desconozco por qué no quiso, no pudo tener hijos. Solo sé que me adoptó porque quería una amiga, no tenía ninguna, y porque fui para ella como una bengala lanzada al mundo. Un modo de decir que ella estaba ahí, una especie de X en el mapa. Mi madre odiaba ser una don nadie, así que como todos los niños, adoptados o no, he tenido que vivir algunas de las vidas que ella no pudo vivir. Es algo que hacemos por nuestros padres, no tenemos otra opción. I aquesta és la tercera proposta, per què ser feliç quan pot ser normal?
Sí, exacte.
Bona pregunta per un títol d'un llibre. I aquest és just el primer fragment que es diu La cuna equivocada, que així comença també. Conta-nos de què tracta aquesta novel·la, de qui és, conta-nos cosetes.
Sí, aquesta és una memòria literària de Janet Winterson, que segur que vàrem xerrar de La passió d'ella, que és un dels meus llibres preferits. I precisament aquest llibre, sense fer-ne comptes, la veritat, va ser el darrer llibre que vaig comprar a banda confinar-mos. Jo venia, vaig passar per una llibreria, era un llibre que sempre m'havia cridat molt l'atenció, i ara Lumen ha fet unes edicions en tapa dura d'un dels seus títols més rellevants. Tenen aquest, Léxico familiar de Natalia Ginzburg, tenen Últimas tardes con Teresa de Juan Mercè, i sempre m'havia intrigat molt aquest títol, a més ella ja m'interessava. M'haig comprat un llibre, és la primera lectura confinada, sí, realment. I és això, jo crec que si heu llegit Janet Winterson i vos agrada la seva biografia, per dir-ho així, perquè sempre s'ha de posar en dubte un poc això de les biografies, però...
Sí, que hi ha d'ella i hi ha literatura,
exacte,
no?
Exacte, i a més ella ho fa explícit en tot moment, en tot moment està dient, bueno, d'això han passat molt d'anys i també, bueno, una, la memòria recorda el que recorda i també que són experiències molt subjectives i més tota la vida que va viure ella, perquè comença això, La cuna equivocada, és una nina que adopta una parella d'evangelistes pentecostals que a més són superconservadors, no tenen molta...
Superreligiosos, no?
Molt. I això, l'únic llibre que permeten que entri dins la casa és la Bíblia, a més tenen pocs recursos econòmics, per tant això també determina la manera de viure, i clar, és que dins una família com aquesta te surt una Janet Winterson que és de tot menys normal, i de fet en uns 16 anys comença la primera...
Bueno, per això La cuna equivocada, no?
Exacte.
Ells devien dir...
Totalment, sempre sí. Això ella explica...
Aquesta no és la filla que havien d'adoptar, no?
Totalment, perquè ella sempre explica això, que va ser una nina com a molt, no sé, excèntrica, li donen la culpa d'un germà que no va arribar a tenir, li diuen això molt, que ara ja que fa una cosa malament, és com... a tu te va enviar el diable per aquí a la terra. És una mare, hi ha molta telita amb la mare,
sí,
de fet,
heavy.
En uns 16 anys ella s'enamora d'una lota i sa mare els apilla. I clar, lesbianisme en una família com aquella és la cosa menys permesa del món. I de fet, aquí ve el títol que ella li demana, però per què? En plan, per què havies de fer això? I ella diu, perquè quan estic amb ella som feliç.
Sí,
i ella li presenta aquesta pregunta, però per què has de ser feliç si
pot
ser
normal?
Ella, el desitjós de sa mare és que fos una tia heterosexual, que fos missionera, de fet, que cultivés la religió, que tingués una família...
Que seguís una mica, no?, el model familiar,
totalment.
No?
Totalment. I és això, en aquest llibre Janet Winterson xerra de la relació amb sa mare, que de fet la primera novel·la que ella escriu, que crec que és Fruta prohibida, ella ja explica tot aquest moment en què se'n va anar a casa seva i aquesta primera relació, però ella va explicant tant temes de la seva vida, com cerca els seus pares biològics, com ho va entremesclant molt, que personalment és la part que trob més interessant, amb les lectures que anava a fer, com se va formar literàriament, perquè en una casa on només entrava la Bíblia, formar-se literàriament era com una cosa supertransgressora,
sí,
saps?
Sí, sí, sí.
I això, com se va formant literàriament, quina és la seva concepció dels llibres, de la lectura, de la vida en general, i és això, crec que, a més de tots aquests elements, que ella és una tia que l'escoltaries hores i hores xerrar, té aquest punt de no t'intenta vendre aquella biografia com això és el testimoni de la meva vida, no, t'ho intenta vendre com un producte literari més seu, d'estar inspirat a la meva vida, i igual que hi ha de la meva vida moltes coses en totes les meves novel·les.
Una gran escritora que poden començar per aquest o per qualsevol, no? Qualsevol sí. altre dels seus llibres.
Sí. Sí, perquè aquest serien les seves memòries, això portat per vida també té molt de la seva vida. Jo La passió crec que és un bon llibre per començar, perquè després en té, per exemple, l'últim que s'ha publicat aquí, que és Frankenstein, ja aquí sí que ell analitza molt el tema de la tecnologia, perquè és un tema que a ella li agrada molt, quan l'arribar a noves tecnologies afecta la manera com ens relacionem. Però és això, tant aquest com La passió, crec que són bons llibres per endinsar-se dins Janet Winterson.
L'apuntam, idò. Aquests llibres que t'han acompanyat en aquest confinament, molt interessant tot tres. I gràcies per haver vengut i passo molt bé per Pollença.
Gràcies a vosaltres.